La volta al món amb els ulls dels nostres corresponsals. Centre Oftalmològic Barraquer t'ofereix aquest espai.
S'acosta l'estiu, molta gent ha preparat o prepara algun viatge i en alguns casos, pocs casos, això sí, aquests viatges tenen un cert risc. D'això parlem avui aquí a La Volta al Món. David Casablancas, bon dia.
Hola, bon dia. És el que s'ha batejat com turisme de risc o turisme extrem, de sensacions extremes. Un concepte que suposo és discutible en funció de si es practica o no es practica. Per exemple, algú podria pensar que el turista britànic assassinat fa uns dies per una cèl·lula d'Al-Qaeda a Mali era un turista de risc. D'altres, en canvi, podríem pensar que no. El segrest d'un turista de nacionalitat francesa al Balutxistan, al Pakistan, ha obert a França un important debat al respecte.
Doncs allà anem, París. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria, situa'ns una miqueta. Quin és aquest debat?
Doncs mira, l'alarma i en aquest cas doncs el debat ve una mica per les circumstàncies que envolten aquest viatge que feia aquest turista segrestat. Hem de dir doncs que l'home viatjava juntament amb 6 persones en una autocaravana i amb el detall no negligible en aquest cas que entre ells hi havia 2 nens de només 2 i 6 anys. Els van segrestar a finals de mes a la província del Balutxistan, en una zona situada a uns 80 quilòmetres de la frontera afganesa. És una zona d'alt risc on actuen bandes de delinqüents, en rebels separatistes, membres d'Al-Qaeda i on les ambaixades occidentals i també les mateixes autoritats pakistaneses estan desaconsellant d'anar. Es tracta doncs d'un cas extrem, com deien, però que en aquest cas va aixecar el debat sobre la inconsciència de determinats tipus de viatge. En aquest cas era un viatge organitzat per lliure, viatges que a vegades estan una mica mal preparats i amb poc coneixement de les zones, no? El Ministeri d'Afers Estrangers francès ha alertat que darrerament s'han multiplicat els casos de segrestos de turistes francesos en escenaris similars a aquests, i demanava doncs que respectin les recomanacions de no anar a determinats països i que si es fa s'estigui doncs localitzat en tot moment, perquè quan hi va haver el segrest doncs es va trigar bastant a localitzar la zona, a saber una mica més de les circumstàncies del viatge, no? Si voleu podem sentir el que recomanava Eric Chevalier, que és el portaveu del Ministeri d'Exteriors francès.
En 5 anys el nombre d'hostatges francesos s'ha multiplicat per 5. Fa 5 anys això passava en 5 països i ara en 11. Com més es prepara el viatge, evidentment, menys riscos hi ha de trobar-se en situacions perilloses. És important tenir contacte permanent amb algú conegut a França perquè sigui possible detectar de seguida si hi ha algun problema.
Imagineu-vos doncs que aquest cas ha disparat a França aquesta inquietud, com dèiem ara, doncs per l'augment d'aquest cert turisme cada vegada més arriscat i en aquests països que de fet estan en una llista vermella que publica el Ministeri d'Exteriors amb llocs desaconsellats per anar, que serien per exemple països com el Pakistan, l'Afganistan, Nigèria, Somàlia i també algunes zones de Colòmbia, el Iemen o el Sàhara, en aquest cas.
Darrere d'aquests viatges a països, diguem-ne, de risc, acostuma a haver-hi agències de viatge molt especialitzades, i que quedi clar que França no és l'únic que els organitza. Viatges, per exemple, tu has dit ara alguns països, però també un que no has dit, Iraq. Però els francesos, Maria, diuen que en aquest cas, en el cas d'Iraq i d'altres països que tenen guerres o conflictes, doncs els francesos diuen que eviten la qüestió macabra de la guerra i ho revesteixen tot d'una pàtina cultural, no?
Sí, doncs almenys aquest seria el cas doncs de l'agència més emblemàtica aquí a França i pionera en organitzar aquest tipus de viatges a l'Iraq. Es tracta de l'agència Tier en Tier, que de fet ja el 2008 va començar organitzant el viatge Nadal a l'Iraq i des de llavors està organitzant doncs periòdicament altres viatges en aquest país. Ells doncs expliquen són viatges de 8 dies, grups molt reduïts, unes 20 persones, costen a partir d'uns 2.150 euros. Els responsables d'aquesta agència, doncs que té força solera amb viatges de tipus cultural, diu que és un viatge d'aquest tipus, que l'Iraq no ha de ser una destinació maleïda i que és un lloc per visitar senzillament perquè és un dels bressols de la civilització, no? Així justifiquen el viatge. I davant les reticències per les recomanacions del Ministeri d'Exteriors, doncs deixen clar que només van a zones segures, se centren sobretot en el Kurdistan iraquià, i escoltem si voleu el que deia Hubert de Baix, que és el director de l'agència Tier en Tier, que justificava aquest tipus de viatges en una entrevista a France Info.
Ce sont des voyages en Irak, mais dans les parties...
Són viatges a l'Iraq, però en zones que actualment estan en calma. La idea és anar a un lloc molt important de la tradició cultural i freqüentar-lo per demostrar el plaer d'alimentar-se d'aquesta cultura. No és una qüestió d'anar a qualsevol lloc, és una tria d'un viatger rigorós.
I com deies, David, abans, doncs, Hubert de Baix també intentava desmarcar-se d'altres tipus de viatge a l'Iraq que s'estan fent en altres països.
El turisme organitzat per anglesos i nord-americans a l'Iraq és un turisme de guerra i sensacionalista, organitzat en estreta col·laboració amb l'exèrcit nord-americà. Nosaltres només col·laborem amb les autoritats del país i amb la població local. La porta d'entrada no és la fascinació pel conflicte, més aviat al contrari, és perquè la regió es vagi tranquil·litzant.
I, de fet, aquesta agència, hem d'explicar també que són molt curosos amb el tipus de viatgers que volen anar a aquests viatges, els hi fan un qüestionari, més que res, per assegurar-se que són gent que tenen molt clar a quina zona van, no? I, sobretot, doncs, l'agència Tierra en Tierra doncs, segueixen dient que aniran a l'Iraq i que si poden doncs, extendre més zones i anar més endavant doncs, a Bagdad, també es plantegen de fer-ho.
Ils vont vivre une sorte de transe avec des hallucinations et des visions. Une expérience censée les confronter au paysage intime de leur vie et guérir les blessures de l'âme. Alors, direction la jungle et le Pérou pour Voyage chamanique, un reportage de Régis Mardon et Pauline Catala.
I aquest que sentim és un reportatge sobre això que dèiem, turisme de risc. I aquests reportatges, Maria, parlen de la barreja que es fa entre aquest tipus de turisme i una certa filosofia de retrobar-se amb un mateix, no? Una mena de recerca de la felicitat.
Sí, aquí a França s'està parlant molt doncs, de tots aquests tipus de turisme. A França doncs, cada vegada la gent busca turismes més exclusius i el que era curiós, el com sentíem ara de fons en aquest reportatge de l'emissió Envoy Especial, que és un programa important de reportatges de la televisió France 2, doncs era un reportatge que mostrava aquest exemple de turisme, es podria dir de risc o no, però és un turisme molt especialitzat aquí, que es diu turisme xamànic. Es veien persones reclutades a través d'internet, en aquest cas, que anaven a un centre creat per un xaman al Perú per provar l'experiència de consumir la ayahuasca, que és una planta medicinal ancestral, que també és una substància al·lucinògena que aquí a França està prohibida, però que segons els organitzadors del viatge doncs serveix per purificar física i mentalment. Llavors el reportatge era força curiós perquè en general doncs, el grup que hi anava era en gent que havien tingut problemes en la vida privada, que decidien utilitzar les seves vacances per encarrilar una mica la seva vida, no? I es veia com anaven en un centre doncs, tancat, vigilat, a la selva amazònica, amb un règim duríssim, en silenci, sense alcohol, sense relacions sexuals, amb tres bols d'arròs al dia i fent purgues i que els provocaven vòmits constants, no? I realitzant sessions de reflexió prenent aquesta substància, que diuen doncs, que els fa treure suposadament les pors i el pitjor d'ells mateixos. No? Llavors es veia el cas d'alguns dels turistes que quan estan allà deien que no sabien si s'havien plantejat bé, no, la frontera en què és el turisme i el que arribaven a patir d'aquesta manera i també el comerç paral·lel que es fa amb tot aquest tipus de turisme que aquí en diuen turisme espiritual. No? I una altra de les emissions d'aquest mateix reportatge doncs, mostrava un cas diferent, en aquest cas també aquesta mena de recerca de lo exclusiu, de recerca de la felicitat, i era aquest viatge al Bhutan, que és un petit reialme de l'Himàlaia situat entre l'Índia i la Xina, i era un viatge molt exclusiu, venut, com us deia, doncs, com a viatge de la felicitat, i és un lloc on el turisme està molt controlat, es fa doncs, també uns qüestionaris per la gent que hi va, gent amb poder adquisitiu alt, s'han de gastar uns $200 al dia, i el país doncs, es ven aquest viatge en un país on la riquesa, diu, no es mesura a través del producte interior brut, sinó que es parla de felicitat nacional en brut. I llavors seria doncs, aquest tipus de viatge que també interessa força.
Des d'aquí al Bhutan també s'organitzen viatges.
Sí, sí.
És molt car, es veu, però s'organitzen.
I molt, molt minoritari, i una mica en aquesta filosofia que aquí ha provocat aquest debat que dèiem, una mica de trobar l'exclusivitat màxima doncs, en el temps de vacances, amb la diferència una mica del que dèiem dels viatges xamànics, no? Doncs, que poden portar unes conseqüències, en aquest cas físiques o vés a saber com, no?
Que explica molt bé, ara que tu deies, parlaves de la ayahuasca, Maria, el llibre El trasluc de la ayahuasca del conegut antropòleg català en Josep Maria Fericle, que precisament va estar convivint amb els ibers, amb el xuar amazònics, i en va fer tot un estudi de la capacitat d'influència d'aquesta herba, per dir-ho d'alguna manera, al cervell humà. David.
Maria, per tant, aquest debat sobre el turisme de risc o aquest últim que explicaves, el turisme espiritual a França existeix, però tu ens volies parlar d'altres exemples d'altres països que a tu t'han cridat l'atenció.
Doncs sí, perquè ha donat la casualitat aquí a França que hi ha hagut força programes de reportatge, suposo que com dèieu, no, que quan s'acosta l'estiu, doncs, de tots aquests tipus de turisme, i en una altra emissió, en aquest cas a Canal Plus, sobre, en aquest cas, els anomenaven turismes emergents, i no només a França, com deies, David, sinó a altres llocs, em va cridar l'atenció, doncs, la frontera que a vegades es depassa, no? Per exemple, es mostrava una agència de Mèxic que ofereix la possibilitat de viure la simulació de l'experiència que viuen els immigrants il·legals en travessar la frontera per anar als Estats Units. Organitzen el que es diu la caminata nocturna i joves mexicans burgesos paguen per viure el tràngol que alguns dels seus compatriotes doncs viuen com un calvari real, no? I el que em va sobtar més és que surten dient que han trobat el que volien, que era viure emocions fortes, això sí, en un parc temàtic controlat a distància. I l'altre exemple que també em va cridar força l'atenció era un grup de nois anglesos que pagaven per estar una setmana en un rodatge d'una pel·li porno per poder conèixer i tocar les actrius i gravar el rodatge amb la seva pròpia càmera, i quan acabaven doncs deien que se sentien uns privilegiats i quan tornen a casa doncs són l'enveja dels companys. En el mateix reportatge sortia precisament doncs un antropòleg que deia que cada vegada la gent té necessitat, sembla com d'omplir més el temps d'oci amb sensacions originals, extremes, que els facin exclusius, i aquestes emocions constants, una mica al final la reflexió era de que en les vacances el que abans es deia el dolce far niente o la descompressió per si sol ara ja no existeix, i que s'han d'omplir les vacances amb el màxim de sensacions extremes, no? Una qüestió que fa pensar també una mica.
Sí, Déu-n'hi-do, això per alguns, no tots.
No, per alguns.
Per alguns encara.
Exacte,
evidentment. Sí. Maria, moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
Que vagi bé i bon dia. David, teníem pendent d'explicar a nivell de titular, perquè no crec que ens doni temps, de la connexió amb la Gemma Parellà de Johannesburg, però sí que hem anunciat que avui aniríem a Sud-àfrica perquè...
Sí, volíem parlar, en alguna ocasió ho havíem comentat aquí, o potser més a la part informativa, de la situació molt lamentable de la població civil a Zimbàbue, on, recordem, governa des de fa gairebé 30 anys Robert Mugabe, concretament 29 anys. Una part de la població zimbabuesa ha abandonat el seu país per buscar-se la vida, i una de les principals destinacions, doncs, lògicament, és un país veí al sud de Zimbàbue, que és Sud-àfrica. I bé, la Gemma ens volia parlar avui d'una església que està al centre de Johannesburg i que ha estat refugi de milers d'immigrants sense documentació de Zimbàbue en els últims anys, una església que ara sembla que les autoritats de Johannesburg doncs es plantegen tancar, sembla que per qüestions sanitàries.
Però que això és com un refugi.
Sí. Una mica com l'església de la plaça de Sant Agustí fa uns anys.
Fa uns anys que servia també de refugi.
Però em sembla que més gran. Crec que la Gemma ens ho podrà explicar la setmana que ve, potser.
Doncs quedem pendents de l'explicació d'aquesta situació. David Casablanques, moltes gràcies per una nova volta al món. Que vagi
bon dia.
Bé, bon dia.